Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
Acabem de canviar l'hora, per tant, a quina hora sortirà avui el sol, Joan Anton?
Doncs mira, quan falti un minut per 8:15.
3, 2, 1, seganya!
Ja som en plena primavera, per tant, ja hem canviat l'hora, els dies es fan més llargs i les nits, en aquest cas aquesta, més curta perquè hem dormit una hora menys, en aquest cas. Joan Anton,
sí.
Tot bé?
Sí, a pesar del que dius, tot bé, sí.
Molt bé. Joan Anton, avui dedicarem aquest capítol de La Terra és plana a parlar dels oceans, per tant no marxarem gaire lluny. El que passa és que et vull començar preguntant per la Lluna, perquè aquests últims dies hem sabut que estan començant ja les primeres maniobres per tornar a la Lluna. Com anirà això?
Ja era hora, Roger, tots en tenim moltes ganes. Doncs això ho hem vist darrerament, com tu dius, els darrers dies hem vist com la NASA movia amb un enorme transport sobre erugues, el coet SLS, que és el coet més poderós que mai de moment s'haurà fabricat, molt més que els famosos Saturn 5 que van enlairar els Apollo. Doncs han mogut aquest SLS, el coet, que ja el tenen tot a punt, cap al lloc de llançament. Ara vindrà unes setmanes de proves i finalment vindrà el llançament. És la missió Artemis 1, és a l'inici del retorn humà a la Lluna. I és a l'inici perquè aquesta Artemis 1 que farà és, dalt del coet hi va una càpsula que es diu l'Orió, en part fabricada, per cert, per l'Agència Espacial Europea, i a dins de la càpsula hi va un maniquí. I el que farà aquesta càpsula és anar-se'n a la Lluna, no hi aterrarà, però tombarà la Lluna i tornarà. Per tant, és una prova de tecnologia, és una prova on anem a comprovar que tot funciona bé, que el coet aquest és tot. És perfecte, que la càpsula també, Artemis 1. Clar, en vindrà una altra de prova i finalment sembla que Artemis 3, que serà la tercera part d'això, potser a l'any 25, veurem si serà el 25, jo penso que anirem més cap al 26, retornarem finalment a la Lluna. És aquest moment tan esperat i això donarà moltíssimes notícies.
Sabem qui anirà en aquest viatge, perquè ara de moment sabem que hi va un maniquí. En aquest que hi tornaran a haver persones?
No.
Els astronautes escollits?
No, el grup sí, el sabem, perquè ja hi ha un grup d'astronautes seleccionat per la NASA, ells i elles. De fet, hi ha una promesa de la NASA que espero que puguin complir, que és que la primera persona que tornarà a posar el peu a la Lluna serà una dona, i deien, i o de raça negra, no especificaven si seria una dona negra o primer una dona i després una persona de raça negra. En qualsevol cas, el grup està triat, està escollit. El que no sabem és quines de les persones del grup hi aniran, i també hi podria haver alguna sorpresa, també hi podria haver alguna incorporació en aquest grup de darrer moment, encara que eren anys.
Fantàstic. Ho anirem explicant, evidentment, en aquest espai amb el Joan Anton Català que fem cada diumenge a l'hora que surt el sol. Avui, però, com us hem promès, els oceans. I parlem dels oceans que tenim al planeta Terra. Ho fem en plural, el que passa és que tu dius que en realitat hauríem de parlar d'un sol oceà, Joan Anton.
Sí, és que de fet és un únic oceà, i així es reconeix, del punt de vista de la ciència, perquè tota la massa oceànica és una única, està connectada, no hi ha parets, no hi ha llindars, no hi ha res que ho separi, i això cobreix, aquesta gran massa d'aigua salada que anomenem oceà, cobreix a prop del 72% de la superfície del planeta, que és una passada. Això que dèiem, per tant, és molt important, Un únic oceà, i aquest 72% de superfície que cobreix equival a contenir el 97% de tota l'aigua que hi ha al planeta.
I per què fem aquesta divisió?
Clar, llavors, parlar d'un únic oceà, doncs, suposo que és com molt avorrit, però no. Té raons històriques i raons geogràfiques. I llavors, els humans hem posat llindes, hem definit i hem classificat. I hem dit, molt bé, aquesta gran massa oceànica anem a classificar-la, com et deia, per diverses raons. Històriques, principalment algunes d'elles, i també perquè ens va bé així per altres usos, i hem creat el que anomenem oceans, amb llindars totalment arbitraris. O sigui, no hi ha ni parets, com dèiem abans, ni un llindar marcat per la natura, típic humà, Definim regles, llindars, categories, grups, definicions, famílies, però a la natura no li importa res del que fem, perquè la natura no té per què ser ordenable, sempre dic. I així, històricament, es van definir 4 oceans, i dèiem l'Atlàntic, el Pacífic, l'Índic, i l'Àrtic, que és el que vam estudiar a l'escola. Posteriorment s'hi ha reconegut a l'oceà Antàrtic, se li ha donat categoria a l'oceà Antàrtic, això es va fer l'any 2000 i ho va fer una organització que és la International Hydrographic Organization, que va dir, doncs aquest oceà també li donarem rellevància i el batejarem com oceà Antàrtic, però t'haig de dir que aquesta definició que es va fer l'any 2000 encara no ha estat acceptada per tots els països. Sí que sembla per la majoria, però no tots els països encara han acceptat aquesta definició.
D'on surten els noms dels oceans, Joan Anton?
Això és molt xulo perquè, clar, té raons històriques. Per exemple, a l'Atlàntic. A l'Atlàntic sembla que ja s'anomenava així al segle VI abans de Crist i els grecs feien referència al mar d'Atlas. D'aquí va venir el nom d'Atlàntic. El nom de l'oceà Índic, i és més modern, prové del segle XVI i, a més, t'haig de dir que ha estat un nom en superpolèmica, perquè, clar, l'oceà Índic fa referència a la Índia, però a les dècades dels 60 i dels 70 del segle passat, Pakistan i Indonèsia es van oposar en aquest nom i proposaven noms alternatius com, per exemple, l'oceà Indonèsic o l'oceà Afroasiàtic o també l'oceà de l'Est, però no van reeixir i seguim anomenant-lo oceà Índic. El Pacífic. El Pacífic el va batejar el famós explorador portuguès Magallanes l'any 1519. Ell acabava de passar el Cap d'Hornos amb tempestes i, bueno, unes condicions terrorífiques i va arribar en un mar encalmat i li va donar aquest nom a l'oceà Pacífic.
I després, el Pacífic, crec que és, per dimensió és el més gran, no?
Sí, molt, és el més gran. Ell sol representa el 50% de tota l'aigua oceànica que hi ha. I recordem que el Pacífic està definit per uns llindars que van des d'Amèrica fins l'est d'Àsia i d'Austràlia i Nova Zelanda, i això, com et deia, el 50% de tota l'aigua oceànica. Després, per ordre de mida, després del Pacífic, tindríem a l'Atlàntic, que és aquest gran oceà que definim entre Amèrica i Europa i Àfrica, que té un 23,3% d'aigua. A l'Índic, que va des d'Àfrica fins a Austràlia i el sud d'Àsia, que conté el 19,8% d'aigua. A l'Antàrtic, que va entre l'Antàrtica i els llindars dels demés oceans, del Pacífic, de l'Atlàntic i de l'Índic, amb un 5,4% de tota l'aigua. I finalment, a l'Àrtic, que és el que va per sobre de Nord-Amèrica i Euràsia, que té un 1,4% d'aigua. Però, com et deia, com que tot això ve de definicions totalment arbitràries que hem fet, aquest tant per cent d'aigua que conté és absolutament arbitrari, torna a ser arbitrari. No són piscines estanques que puguis dir. Però això conté el 20% d'aigua. Per tant, tot ve d'unes definicions arbitràries que hem fet.
El Mediterrani no és pròpiament un oceà, però segurament és el que ens interessa i ens toca més de prop, no?
Clar, vist des d'aquest punt de vista, tots les mars que tenim, la mar Mediterrània és un exemple, però sabem que hi ha noms propis de mars arreu del món, no deixen de ser bocins d'aquesta gran, única massa oceànica que hi ha i que estan connectats, excepte alguns mars que anomenem així, però que no tenen connexió, que vindrien a ser grans masses d'aigua absolutament aïllades. El cas de la mar Mediterrània, per l'estret de Gibraltar, està connectat a l'oceà Atlàntic i des d'aquest punt de vista, sent així com molt generalista, pertany a l'oceà Atlàntic. Però què passa? Que per raons històriques, per raons de la seva importància, per raons culturals de tots els països, per raons també de que les grans civilitzacions que han nascut i s'han desenvolupat al Mediterrani, doncs utilitzem, li donem aquesta categoria de la mar Mediterrània en aquest trosset d'oceà que tenim aquí.
Som el Suplement, som a Catalunya Ràdio, avui amb el Joan Anton Català, ens endinsem en les profunditats oceàniques. Joan Anton, alguna vegada has explicat que l'aigua que tenim a la Terra no és natural d'aquí, sinó que és alienígena. I això també és cert amb l'aigua dels oceans.
Ah, no podia ser d'una altra manera. Clar, com que els oceans representen quasi tota l'aigua que hi ha a la Terra, doncs, evidentment, també ells, aquesta aigua, doncs, és manllevada, no? És portada des de fora de la Terra, que això és el que ens referim quan diem aigua alienígena. De totes maneres, t'haig de dir que és curiós, perquè tot el coneixement humà, i encara no sabem del cert quin és l'origen de l'aigua a la Terra, especulem en diverses hipòtesis. Segurament t'haig de dir que l'aigua a la Terra és una mescla, és una combinació de diferents orígens que al llarg de la història de la Terra s'han anat combinant, s'han anat mesclant aquests diferents orígens. N'hi podria haver un, que és aquest que dèiem. Pensem que quan la Terra es va formar, amb les condicions en què es va formar a prop del Sol, molt calenta per col·lisions, és probable que no hagués pogut mantenir components hidratats, per tant aigua, d'aquests objectes que van col·lisionar els primers embrions per formar la Terra. I des d'aquest punt de vista, per tant, si no tota, molta part de l'aigua que hi ha a la Terra l'haurien portat després grans impactes d'objectes, per exemple asteroides, que són molt rics en gel d'aigua, que haurien regat un planeta sec que no en tenia, i per cert, i fent-ho, ens haurien donat la vida. No oblidem això. De totes maneres, com et dic, no ho tenim del tot clar. Hi ha encara molta discussió al món de la ciència sobre si era molta aigua la que van portar els asteroides, era tota, era molta, era poca, i si la Terra, per tant, inicialment n'havia pogut conservar. De totes maneres, el resum és, molta part de l'aigua que tenim, segurament gran part de l'aigua que tenim, és aigua extraterrestre. Aigua alienígena, aigua vinguda de fora de la Terra. Inicialment la Terra, quan va arribar aquesta aigua, no la va poder capturar tota, ni va haver molta d'ella que es va escapar a l'espai, simplement perquè la Terra en aquell moment encara no tenia atmosfera, i l'atmosfera és un element bàsic per protegir a l'aigua, però la Terra a poc a poc va adquirir la seva atmosfera, per cert, una atmosfera completament diferent a la que tenim ara, no hi havia oxigen, era una atmosfera de gasos volcànics, però això ja va ser suficient com perquè l'aigua que havia arribat a la Terra es pogués protegir. I aquí és on neixen els nostres oceans.
I després hi ha una altra cosa fascinant, que és per què veiem l'aigua dels oceans de color blau si realment és transparent, no?
Clar, és d'aquelles coses que a vegades no ens preguntem de la mateixa manera com no ens preguntem per què l'atmosfera, per què el cel és blau, no? Atrapem aigua en una ampolla i veiem que l'aigua pura és cristal·lina, és transparent. Què fa, no?, que hi hagi el color aquest blau tan xulo en els nostres oceans. I aquí hi ha dos factors que hi juguen. Un és que l'aigua absorbeix preferentment el component vermell de la llum. N'hem parlat molts cops que la llum, en realitat, la llum blanca, en realitat és una barreja de llums de colors, de diferents longituds d'ona. Doncs el component vermell és el que s'absorbeix preferentment. De forma que quan hi ha grans masses d'aigua fan com desaparèixer el component vermell de la llum, que és el que absorbeixen, i per tant queda el blau, que és el que reflecteixen, i per això veiem els oceans de color blau. Després hi ha un altre factor que també juga molt, que és que les petites partícules que es troben en suspensió a l'aigua marina dispersen també els colors que composen la llum i dispersen preferentment el color blau. Per tant, envien cap a totes les direccions el color blau. A mi m'agrada dir que pinten de color blau al seu voltant, i així és com també ajuden a que veiem els mars o els oceans de color blau. Sabem de totes menes que el color canvia, quan estem a prop de les costes, aquí hi ha altres coses que hi juguen, la profunditat hi juga el tipus de roques. Per tant, des d'un punt de vista local, geogràficament local, els colors poden variar, però així en general són blaus per aquestes dues raons que t'he dit.
Més preguntes senzilles que potser tenen respostes més complicades. Per què salada l'aigua dels oceans?
Això ho sabem des que som petits i hem anat a la platja, no? I hem anat al mar, que, i a més molt salat. Això hi és perquè el que fa l'aigua del mar al llarg de molts anys en un procés lent és dissoldre components de les roques, que molts d'elles són components salins, i així és com es dissolen dins de l'aigua del mar. Què passa? Que molts organismes que viuen al mar capten aquests components per al seu metabolisme. Per exemple, moltes sals de calci són capturades per un munt d'organismes que amb el calci fan doncs els seus esquelets, per exemple. Però el que queda, el que no capta ningú, és justament aquesta sal que s'ha anat acumulant i que és la que notem quan ens portem aigua marina a la boca. Tot plegat, perquè et facis una idea, el 85% del contingut mineral que tenen els oceans són ions de clor i de sodi, clorur sòdic, sal, com la sal de cuina, la sal marina, sal de cuina. També tenen ions de sulfat i de magnesi. Això representaria un 10% addicional i quedaria un 5% de components salins, que són de molts tipus components químics diferents. I també he dit explicar que el contingut salí, i això també alguns que han viatjat i ho han pogut notar directament, varia en funció d'on estàs d'un oceà, en funció de la latitud, de la temperatura, perquè tot això afecta el ritme d'evaporació local i, per tant, fa que es concentrin més o menys localment les sals. Però, així, per terme mig, tots els oceans, si poguessin fer una barreja homogènia, tenen més o menys un 3,5% en pes de contingut salí. És a dir, tu agafaries 100 grams d'aigua marina per terme mig, i 3,5 grams d'aquests 100 grams d'aigua serien de sal.
I suposo que tu també, amb tot això de la sal, moltes vegades et deuen haver dit l'aigua del mar va bé per curar ferides.
Sí, cura amb això, perquè jo ja saps que, òbviament, no sóc metge ni entro massa en detalls d'aquestes coses, sóc molt prudent, però t'haig de dir que això no és exactament així. A l'aigua salada sí que es pot utilitzar com a vegades, de vegades com a desinfectant, però el que hem de tenir en compte, i molta cura, és que a l'aigua dels oceans, dels nostres mars, no és estèril, i viuen bacteris. Contenen bacteris, i en funció del lloc on estiguis en poden contenir més. Per exemple, com més alta és la temperatura, aigües tropicals, per exemple, contenen més bacteris. A prop de les costes, òbviament, hi ha més concentració de bacteris. A prop de llocs industrials o llocs on s'està tractant peix, el contingut de bacteris puja. Per tant, molta cura amb aquesta cosa de desinfectar-se amb l'aigua marina, especialment per ferides grans, grosses, de mida important, perquè es poden produir infeccions.
El que sí que està clar és que els oceans són essencials per la nostra existència, no, Joan Anton?
Absolutament. I aquí és que no ens acabaríem la llista d'efectes fonamentals que tenen per la vida a la Terra, imprescindibles absolutament. Mira, per exemple, des de la regulació global de les temperatures, els oceans són el gran regulador de temperatura que té la Terra, els cicles d'evaporació i de pluges que ens fan doncs, que l'aigua circuli, que puguem tenir aigua que s'evapora dels oceans i després ens cau, o sigui, tot va bé, no? Ens cau als continents per poder doncs, que hi hagi la diversitat de flora i que nosaltres ens puguem alimentar com a gran reserva d'aigua. La biosfera, la gran reserva d'aigua de la Terra, el que dèiem abans, la biodiversitat, no només a Terra, sinó també la marina, font d'aliment per molts organismes, també pels humans. No ens acabaríem la llista.
I tot i així, doncs els anem maltractant.
Sí. Jo et diria que potser el gran perjudicat, el gran perjudicat és la raça humana, però si hi ha algun element de la natura gran perjudicat per tot el que estem fent, són els oceans. És on estem llançant la nostra brossa. Calculem que cada any uns 8 milions de tones de plàstic acaben al mar. Fent un equivalent, perquè clar, 8 milions de tones diu, bueno, i això què és? No tenim referència. Doncs sí, la referència és molt clara. Equival a 15 bosses de plàstic per cada metre de costa anualment, de tot el món. És a dir, anualment estem llançant al mar, abocant a l'equivalent a 15 bosses de plàstic per cada metre de costa. Clar, això es va acumulant i les previsions indiquen que si no ens afanyem, de fet jo penso que ja fem tard de fa temps, tindrem a l'any 2050 en els oceans més plàstic que peixos. I per cert, fa uns dies ha sortit un estudi, és el primer estudi científic que en tinc constància, que demostra que l'acumulació de plàstics, microplàstics, també s'ha detectat ja dins de l'organisme humà. S'han agafat mostres d'uns voluntaris sans, completament sans, i amb la majoria d'ells s'ha detectat microplàstics a la sang. Clar, és que no pot ser d'una altra manera. Estem abocant els plàstics al medi ambient, bàsicament al mar, això ens retorna d'alguna manera.
Avui amb el Joan Anton recorrent els oceans del planeta Terra, però també de més enllà. A veure, Joan Anton, ràpidament, perquè no ens queda gaire temps, però més enllà de la Terra, els nostres veïns còsmics també tenen oceans, com nosaltres?
Sí, molts, perquè a l'aigua, a l'univers, hem vist que és molt abundant. Bàsicament, l'hidrogen és l'element més abundant de l'univers, l'oxigen és el tercer element més abundant, ja ho tenim, H2O, ha de ser, a l'aigua, ha de ser un component relativament abundant. I coneixem molts llocs dins del nostre propi sistema solar que tenen aigua i alguns d'ells amb molta més quantitat que l'aigua que hi ha a la Terra.
I entenc que, per exemple, si ens fixem en alguns planetes concrets, a Júpiter...
Sí, Europa, per exemple, un dels satèl·lits més importants de Júpiter, aquest té un enorme oceà líquid, el té per sota d'una superfície de gel, aquest, que ja és aigua, per tant aigua gelada, d'uns 18 a 30 quilòmetres de gruix, i per sota creiem que té un oceà que podria tenir, aguanta, uns 100 quilòmetres de profunditat. Per tant, moltíssima més aigua que la Terra, pesada, que Europa és molt més petit que el nostre planeta. Hi ha aigua que aconsegueix pujar per esquerdes, anar-se'n a l'espai i sortir com si fossin en forma de geysers cap a l'espai. No és aigua cremant, no és vapor d'aigua en el sentit de que sigui aigua escalfada, simplement pel buit de l'espai aquesta aigua se'n va en forma de vapor. Europa serà un dels grans objectius d'exploració de la NASA en els pròxims anys. Hi ha una missió que es diu la Clipper, que sortirà l'any 2024 i que arribarà allà al 2030 perquè volem veure què hi passa en aquest lloc tan xulo.
I Saturn, no, també?
A Saturn hi tenim Tità, i Encèlad. Són dos mons molt importants. Encèlad és meravellós, és un satèl·lit encara més petit que els que estem dient, torna a haver-hi capa de gel i aquest sí, hem confirmat perfectíssimament que hi ha un mar d'aigua líquida per sota, també aigua que s'esmicola, que passa a través d'esquerdes i que acaba sortint a l'espai. I Tità, també, aquest és el satèl·lit més gros de Saturn, aquest és excepcional perquè no només té un mar d'aigua líquida per sota, sinó que per sobre té un cicle complet de llacs i rius, evaporació, núvols i boira i pluja, però no d'aigua, de gas metà, que és el gas que utilitzem, el gas ciutat, que utilitzem per cuinar. En les condicions tan fredes de Tità, allà fa el paper de l'aigua en superfície, però llavors per sota hi ha un mar d'aigua líquida. Això torna a ser un gran destí de l'exploració espacial. La NASA també hi té pressupost i nom de missió, que és la Dragonfly, que es tradueix com l'espia dimonis, que volarà per aquella atmosfera si tot va bé el 2034.
Joan Anton Català, un plaer com cada diumenge. Què hi passarà aquesta setmana al cel si aixequem la vista?
Que atenció a aquesta propera matinada, que és la pròxima matinada, perquè tenim Venus, Mart, Saturn i la Lluna minvant, formant una xulíssima agrupació al cel, mirant a l'est just abans de la sortida de sol.
Doncs ens hi fixarem. Una abraçada, Joan Anton.
Igualment.
Cuida't. Ara tornem.